Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Avui escoltareu un català al carrer diferent. El plat fort és el concurs i no faltarà, i tampoc un element vital, com és la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, que dona vida a aquesta secció. Teresa, bon dia.
Hola, bon dia.
Però és un català al carrer diferent. Tenim convidades.
Sí, avui tenim dues convidades per parlar d'un tema en concret i per no explicar-ho jo, o una mica sí, però anirà bé que ens ho expliquin elles, que són les que ho viuen de primera mà.
Presentarem un programa que esteu impulsant.
El projecte de comerços aprenents, aquest programa, ja n'hem parlat alguna vegada, però és això que deia, ara podem anar directament a una d'aquestes persones que participa com a comerç aprenent i una professora tècnica del Servei de Català que també ens explicarà com funciona tot aquest programa.
Avui ens acompanyen aquí a l'estudi de Ràdio Vilafranca la Yume Kaneko, que té la pastisseria Bake It by Yume a Vilafranca, al carrer del Carme. Molt bon dia.
Bon dia.
Sí. I també ens acompanya la tècnica del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès i professora de la Yume, l'Eulàlia Canyís. Benvinguda.
Bon dia, gràcies.
De fet, és una retrobada amb l'Eulàlia, perquè fa unes quantes temporades s'encarregava de les càpsules que emetíem des de Ràdio Sant Sadurní. O sigui que és un ben tornar del català al carrer.
Moltes gràcies.
Justament ara anem a Ràdio Sant Sadurní, on ens esperen en aquesta ocasió la Sònia i el Miquel.
Una nova càpsula del català al carrer aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní, com sempre acompanyats de la Sònia Moll, de l'oficina d'aquí la capital del Cava. Parlàvem la setmana passada, Sònia, del Carnaval. Ara parlem de la festa que ve després, tot i que és uns mesos més endavant, però és la Quaresma.
Exacte, que no és gaire festiva, però sí que és un període que es contraposa al Carnaval i que també té els seus elements interessants. De fet, el Carnaval s'acaba demà, o Carnestoltes, recordem que vam dir que també es podia dir Carnestoltes, amb el dia de Dimecres de Cendra. I de moment, per començar, us proposo dites i refranys en català perquè valoreu si s'han fet realitat aquests dies de Carnaval. Per exemple, la dita més coneguda segurament és per Carnaval tot s'hi val. Això vol dir doncs, que no hi ha límits de diversió, de disbauxa i fins i tot d'il·legalitat. També hi ha frases fetes, modismes i refranys de Carnaval i Carnestoltes que tenen a veure amb l'amor i amb les relacions en general, perquè la disbauxa doncs, també inclou aquesta mena de vincles. I tenim, per exemple, aquest refrany que diu amors de carnestoltes, amors de revoltes. És a dir, que no són amors plàcids, sinó tot el contrari. I casament de carnaval, casament que res val. Perquè, doncs, crec que s'entén, no?, que per carnestoltes tot és disbauxa i diversió i no hi ha gaire base sòlida, doncs, per a relacions afectives sòlides com un casament. També tenim, evidentment, refranys que fan referència al temps de carnestoltes. Per exemple, carnestoltes mullades, pasques assolellades. Un altre, planta el cep per carnestoltes i tindràs bones redoltes. Vol dir, en aquest cas, referència no solament al temps, sinó també a l'agricultura, no? I en aquest cas, les redoltes de les vinyes. Unes altres frases fetes que tenen a veure amb aquesta part més tirana fosca de la disbauxa de Carnaval, que des de la tradició cristiana, sobretot més conservadora, doncs, apareixia en forma de pecat. Llavors tenim, per exemple, els pecats de Carnaval surten per tots sants. Si compteu els mesos, n'hi ha 9 de mesos. I una altra que diu que parla del desig de aquest desig que tenim que ens agrada la festa i que diu un desig, Carnestoltes 15 voltes i Nadal fos cada mes, que cada dia fos Pasqua i Quaresma mai vingués. Perquè s'acaba el Carnaval, comença la Quaresma, que a Catalunya representa popularment amb la figura d'una vella que té 7 cames, que són les 7 setmanes que dura aquest període a la tradició cristiana. I què és típic de la Quaresma? Doncs l'abstinència, no? Tot el contrari del que és el Carnaval. De totes maneres, tot i que és una època doncs, això d'abstinència i de, fins i tot de dejunis, doncs, per poc llaminers que sigueu, segur que sabeu que la joia de la corona d'aquesta època de l'any són els bunyols. Els bunyols que estan fets d'aquesta massa no, de forma més o menys rodona. Us porto aquí una altra manera de dir-la, de dir bunyol, que és brunyol. Aquesta variant també és acceptada, però només en els parlars en què és pròpia. I us deixo amb un poema dedicat a la vella Quaresma, que en aquest cas és de la Lola Casas. I diu així: una vella amb nas de ganxo porta al cap un mocador, un cabàs ple de verdures, un rosari i un serró. A la mà, que és com una urpa, un peixot té aferrat, tot ell amb cara de pena, sec i ben aixafat. Du posada una faldilla de negre i marró lluents, d'on surten 7 potes fosques amb sabates diferents. Cada setmana, amb paciència i amb tisora de bon tall, pota darrere pota, li caurà faldilla avall. I aviat vindrà la Pasqua i la mona menjarem. Ho sentim, vella Quaresma, però no et convidarem.
Doncs moltes gràcies, Sònia,
gràcies
per acompanyar-nos aquesta setmana i tornem en aquesta encara ja la recta final del mes de febrer. Moltes gràcies.
Perfecte.
La Sònia s'ha anticipat una mica, ens ha plantat ja a la Quaresma, quan sí. El Carnaval encara coeix a casa nostra.
Però ja s'acaba.
Sí, oficialment sí. Avui és dimecres... No, demà és dimecres de cendra. Mm-hmm. Sa Majestat ha mort, sí. Això ho tenim clar.
Sí.
Demà l'enterrem. Però hi ha moltes rues, no només les de Vilafranca, que van darrere.
Clar, cada vegada s'allarga més, falten dies.
Exacte.
Es fa curt, el Carnaval.
Doncs bé, reprenem el fil des de l'estudi de Ràdio Vilafranca. Avui us hem explicat que serà una mica diferent. Hi haurà concurs, d'aquí uns minuts el presentem, donem definicions. I el llibre que regalarem avui no és un llibre per llegir, és un llibre pels més petits, d'una prestigiosa dissenyadora gràfica, Marion Dochas. I és un llibre d'activitats artístiques, ple d'idees per començar a dibuixar, pels més petits. Es diu Dibuixa, traça i crea, treu la teva línia a passejar. És un senyor àlbum de Coco Books, molt bonic, molt xulo, que serà el nostre regal d'avui. Ara hi anirem, però abans, Eulàlia, explica'ns, recorda'ns, la Teresa n'ha parlat alguna vegada, en què consisteix aquest programa, aquest projecte dels comerços aprenents, a grans trets.
D'acord, d'acord, us ho explico a grans trets. Bé, aquest programa va dirigit a comerços, com diu el mateix programa, i són comerços que la persona que hi ha de cara al públic doncs, és una persona nouvinguda a Catalunya, per tant, no domina el català i necessita una petita base. Ja sabeu que les persones que treballen en comerços, el seu horari laboral és una mica complicat per fer-los quadrar amb cursos de català. Per tant, la professora es trasllada al comerç. Anem a fer 15 petites sessions, perquè són uns 20 minutets per sessió, al comerç. I aquestes sessions es van adaptant, depèn del comerç que ho necessiti. En aquest cas tenim la Yume, que ara parlarem amb ella, i ella té una pastisseria. Doncs les sessions i el vocabulari que ella necessita per fer aquesta atenció al públic, almenys en un català prou correcte, l'adaptarem a quins productes ven, a quin horari té, a agafar comandes en català... I això ajuda, crec que ajuda força al venedor, venedora, l'amo, la mestressa d'aquest comerç.
Fa uns minuts, quan presentava la Yume, us he explicat que es diu Yume Kaneko, que té una pastisseria al carrer del Carme, a Vilafranca, davant de l'escola Estalella, però deixem que sigui ella, oi, qui es presenti amb les seves paraules.
Bon dia, jo sóc la Yume, sóc japonesa-argentina i visc a Vilafranca del Penedès des de fa un any amb la meva família. Des d'abril del any passat tenim una pastisseria, Bake It by Yume, al carrer de Carme 8, com ha dit Sílvia, davant de l'Estarela, el col·legi, i realment estic molt agraïda per aquesta campanya, perquè m'ha ajudat moltíssim a millorar la comunicació amb els clients. La meva professora és la Lali, que ella va... va ser la meva professora del curs de català, que no he pogut continuar per el comerç.
Clar, ella havia... Ell havia vingut a classe, va poder fer un trimestre només, per tant, era res, vam plantar una llavoreta i després és una alumna boníssima i em va saber molt de greu perdre-la, però, és clar, professionalment ella no podia compaginar la pastisseria amb el curs de català i la vam perdre com a alumna. Em va saber molt de greu, però ens hem retrobat.
Sí, i bueno... la Lali ha arribat al local i ensenya frases per utilitzar amb els clients específiques. I realment ha millorat tant, moltíssim, el intercanvi amb el client i... Ai, no, estic molt feliç.
A la Lali també se la veu molt feliç.
Sí.
Clar, perquè una cosa que no hem dit també d'aquest projecte, que és molt important, que està molt bé que aquests alumnes, els que estan als establiments que han d'aprendre català, aprenguin, però també té una altra banda, que és la clientela, que els clients que entrin a aquestes botigues també vegin que tenen al davant una persona que està aprenent català i que l'ajudin.
Sí.
I que quan entren ja saluden en català, et demanen les coses en català, doncs això també t'ajuda en aquesta comunicació que deies,
sí,
no?
Sí, sí.
I això és, també moltíssim, és molt important de cara a les persones que parlen en català.
Sí, i a les persones li agrada moltíssim de la voluntat de parlar català i ajuden moltíssim.
Sí, molt. I quan veuen que tu intentes parlar en català, també t'ajuden.
Sí, i em corrigen.
Ai, aquest verb és molt difícil. Sí. Corregeixen.
Ai, corregeixen. Sí.
Perquè la Yume ens ha dit que era argentino-japonesa, per tant, parles espanyol perfectament
espanyol.
Bé.
Claro, sí.
Pot entendre's en castellà. Clar. Esforç per entendre's també en català.
Sí. Que entiendo, però, bueno, la resposta a català és una mica, no difícil, sinó vergonya,
clar,
tal vez.
O potser lenta, perquè busques la paraula adequada, perquè és molt perfeccionista la Yume.
Sí.
Llavors ho vol dir bé.
Sí.
També és important explicar que aquests comerços tenen una petita identificació dins el comerç, un cartell, uns adhesius, perquè els clients vegin que estan adherits en aquesta campanya. A part, té un lema, que, com ho posa allò? Ajuda'm a aprendre sí, català sí. o alguna cosa així, sí. semblant. Ara em sap greu, no tinc les paraules exactes. Però el fet de tenir aquesta identificació als clients els ha sobtat.
Sí.
Perquè mentre jo em vaig a fer les sessions, a vegades doncs, entra algun client, jo m'espero, no? I la Yume atén, i la Yume comença l'atenció en català i el client se'n va al castellà.
Sí.
I ara no passa tant, això, perquè hi ha aquest paperet allà al costat, al taulell, el veuen, sí. i ups, i sí. crec que, no sé, sí, la Yume sí. ho dirà millor, si ha canviat una mica la perspectiva o la manera d'atendre amb els clients.
Sí, sí, ha canviat, però no una mica, molt.
Mm-hmm.
Molt. Mm-hmm. I les persones estan molt agraïdes de la intenció d'aprendre català. Sí.
Mira, l'Ali buscava la frase i diu, ai, gràcies. Anima't a parlar-me en català. A costat sí. de comerços aprenents i del logo del consorci.
Sí, senyora.
Anima't a parlar-me en català.
Sí.
És una invitació.
I tant.
No una imposició, sinó una invitació.
Sí.
Si us sembla, presentem el concurs.
Va, vinga.
Diem un parell de definicions perquè els oients puguin trucar i guanyar aquest llibre d'activitats artístiques tan xulo i seguim parlant. Teresa, sortim de l'habitatge?
Sí, sortim de l'habitatge.
Ja hem portat unes
sí,
quantes setmanes.
Sí, ho hem repassat tot ja. Va, que ara obrim el lèxic de sobre sanitat. No, o sigui, no sembla que no donarà per tantes setmanes el de sanitat, eh? Però va, lèxic de sanitat, però no tècnic, eh? Vull dir, el sanitari del dia a dia que puguem conèixer tots.
No em fa mal aquí i allà.
Sí, coses fàcils. A veure, va, la primera definició. Tira de tela que s'utilitza per embolicar un braç, una cama... Bé, qualsevol lloc que ho necessiti, eh? Com es diu aquesta tira de tela per embolicar? I és una paraula de quatre lletres. D'ús habitual, quotidià, eh? Diguéssim, genèric. I una altra, també, que em sembla que pot ser senzill, protuberància causada per un cop. Quan ens donem un cop, doncs aquesta protuberància que ens surt, com en diem. I també té quatre lletres. Totes dues són de quatre lletres. I no sé si n'afegim un tercer i si no la deixarem parlar.
Posa una tercera, aviam què passa.
Lesió produïda per una cremada o per una fricció. Una lesió que es produeix a la pell quan hi ha una cremada o alguna fricció continuada d'alguna cosa. I aquesta paraula té vuit lletres, també, d'ús habitual.
Recordo
vosaltres
el telèfon.
Vosaltres aneu pensant, també.
Sí, això. Recordo el telèfon, és el 93-87-26-26. Podeu trucar a Ràdio Vilafranca, com sempre, i concursar i jugar amb nosaltres. Avui regalem aquest àlbum il·lustrat de Coco Books, que es diu Dibuixa, traça i crea, que en realitat és un llibre d'activitats artístiques amb una pila d'idees per començar a dibuixar, per ajudar els més petits. Una passada de regal. Truqueu i jugueu. Avui és diferent, però hi ha concurs i esperem també les vostres trucades. Eulàlia, quantes sessions porteu tu i la Yume? Perquè jo estic al·lucinada de com de bé parla el català. Ja heu acabat, potser, les 15.
No, jo crec que avui, si fos...
Avui teniu sessió?
Uh-huh. Avui, ja, jo crec que això servirà gairebé com una sessió,
sí,
però
no?
Sí, seria la novena. La novena sessió.
Clar, però uh-huh. també és això que dèiem, que la Yume ja portava un trimestre previ d'haver fet
de
un curs.
I sí, llavors, i això es nota molt, eh?
Diferent, també.
Això es nota molt i també la llengua pròpia de sí. la persona. El fet que ella tingui el castellà també facilita. Quan són comerços en que la persona té una llengua molt allunyada a la nostra... Això dificulta l'aprenentatge. Sempre dificulta, sí. no? Però clar, no va tan ràpid sí. com pot anar la Yume, també.
Com ho ha de fer un comerç per sol·licitar participar al programa?
De fet, si no m'equivoco, la Teresa em rectificarà, crec que no hi ha hagut cap sol·licitud de part de comerços, sinó que és el Servei de Català qui detecta l'obertura de comerços nous i visita
Sí, i veus si... per diferents vies, Tant pot ser això, que sortim a fer un tomb a veure noves obertures, o a través de l'oficina de consum, també ens van passar adreces de comerços que havien anat a visitar ells per altres motius i havien pres nota, i bé, això, per diferents bandes. I em sembla que un sí que va venir voluntàriament.
Perquè ho va demanar, sí. Perfecte, si això és el millor que pot passar.
Sí.
4 minuts i arribarem a 11:45 i arriba la primera trucada del concurs. Avui anem una mica amb el peu canviat. Jacqueline, bon dia. Hem perdut la trucada, però l'Àlex l'està recuperant rapidíssimament. Ara sí, Jacqueline, no? Encara no? Sembla que hem perdut la trucada. La Jacqueline volia concursar. Torna-hi, perquè avui ho estem fent tot una mica diferent, perquè tenim convidades, però tenim el concurs en marxa, eh? Volem saber com es diu aquesta tira de tela, 4 lletres, o la protuberància que causa un cop, 4 lletres, també, o la lesió produïda per una cremada, aquí ja són 8 lletres.
Sí, aquesta és més llarga i una mica més complicada. Però, vaja, la Jacqueline segur que en sabia alguna d'aquestes.
El telèfon és el 93-87-26-26 i ara sí tenim la Jacqueline. Bon dia.
Bon dia.
Tens el número 1 i pots triar perquè ets la primera.
A veure, la primera pregunta, com està? Quina ha sigut?
La primera que dèiem és com es diu aquesta tira de tela que fem servir per embolicar el braç o embolicar la cama quan algú es fa mal.
Una vena?
Ah, exacte, una vena. Aquesta és de... És d'ús... Ja no es fan servir molt, però potser és d'un ús més quotidià, no?, del llenguatge del dia a dia. Bé, sí, i recordem que si ho hem d'escriure, s'escriu amb belta.
Ah, perquè... molt bé, gràcies. Sí, això també és important.
Clar, per distingir-ho quan ho escrivim amb B baixa, de... que seria la vena per on circula la sang pel cos, eh?
Gràcies, això també és important. Gràcies, eh?
Gràcies, Jacqueline, per trucar. Adéu.
Adéu.
Bon dimarts. I saludem la Paquita, que tindrà el 2. Hola.
Hola, bon dia, papetones.
Què tal, reina?
Escoltar-se amb vosaltres.
Vinga. Molt bé. Per quina vas? En tenim dues.
A veure, digue-me-la.
A veure, ens queda la protuberància causada per un cop, de 4 lletres, o la lesió produïda per una cremada, per una fricció d'algun objecte, de 8 lletres.
Jo diria la primera.
La protuberància.
Sí.
I què? Què diries?
Doncs, ara... Sí, d'allò no... no estic gaire a l'hora.
A veure, com...
Això... Com ho enfocaria, oi? Com ho enfocaria, oi?
Quan et dones un cop, doncs això que et surt,
morat, Et queda un morat.
Un morat, però si més a més té...
Un blau, diguéssim.
Però no anem pel color.
Sí, té un volum. A més sobresurt, allò que toques i dius, ostres, això sobresurt molt, eh?
Ah, és un bony.
Un bony, exacte. Ara. Això és el que, és la que buscàvem, eh? Un bony, que també se'n pot dir un nyanyo, que a vegades també ho diem així, com sembla com més col·loquial encara, doncs bé, un bony o un nyanyo, doncs és això que surt quan ens donem un cop.
Vosaltres sou més joves que jo, però segurament que els vostres pares havia comprat la xixonera perquè quan caiguéssiu no es fes un nyanyo al cap.
Clar, però llavors no se'n podia dir xixonera no, perquè vindria de xixón, que xixón és la forma en castellà.
Ah, això mateix, però vull dir això, tota la vida insistit, això del nyanyo.
Sí, sí, sí. Doncs de la xixonera que deies tu, en català, se'n deia gorra de cop.
Sí.
Una gorra de cop, que després es veu que les criatures ja no calia que... ja no cal que es protegeixin, perquè ja no se'n posa, d'això, no?
Però... Es veu salut en cada cap, es veu, era salut, però
sí.
Desvetllava.
No sé. Doncs bé.
Gràcies, Paquita. Era un bony, un nyanyo. Que vagi bé.
Adéu. Gràcies. Adéu, adéu.
Doncs guardarem aquesta de 8 lletres, que és més llarga, i rumieu, i va, regalarem, bé, entre la Jacqueline o la Paquita, número 1, número 2, el llibre. Paquita, has guanyat el llibre aquest per fer activitats artístiques. Yumi, Lali, mil gràcies per haver-nos acompanyat. La Yumi és una valenta, perquè només amb 9 sessions ha vingut a la ràdio i ens ha explicat
un plaer,
com l'ha ajudat el programa. El ple estat nostre. Continua així. Ho fas molt i molt bé.
Moltes gràcies.
I vindrem a descobrir la pastisseria de la Yume, al carrer del Carme, número 8, davant de l'Estalella Graells. Teresa, d'aquí a una setmana ens retrobem tu i jo.
I tant. Fins dimarts.
Adéu-siau, que vagi bé.
Gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 12:45 i us oferim un darrer repàs a la informació d'àmbit local i comarcal dins del Penedès en xarxa d'aquest dimarts. Per començar explicant-vos que Subirats obre la preinscripció als cursos d'ús del mòbil per reduir la bretxa digital. L'Ajuntament de Subirats ha obert el període per preinscriure's en aquests cursos d'ús del mòbil, inclosos dins del pla de xoc contra la bretxa digital. Els cursos s'adrecen a persones majors de 16 anys, especialment gent gran, amb l'objectiu de millorar l'autonomia digital en el dia a dia. L'oferta inclou 4 nivells, des del maneig bàsic del telèfon fins a l'ús d'aplicacions per tràmits i la ciberseguretat. Les sessions es faran amb una dedicació de 2 hores setmanals durant els mesos d'abril i maig i els horaris s'establiran segons les persones inscrites. Les formacions es distribueixen en diversos espais del municipi, nivell 1 a Calavi, nivell 2 a Casablanca i Can Rossell, nivell 3 a Sant Pau d'Urdal i nivell 4 a Urdal. La preinscripció, que no garanteix plaça, es pot formalitzar mitjançant formulari fins al dia 28 de febrer. I d'altra banda, Penedès Televisió emetrà una sèrie sobre els grups de teatre amateur impulsada pel realitzador Pep Puig. Aquest dilluns s'ha presentat Assaig General, una nova sèrie televisiva dedicada a posar en valor el teatre amateur de la comarca. El projecte impulsat pel realitzador penedesenc Pep Puig s'ha desenvolupat en coproducció amb la GATAP, els grups de teatre amateur del Penedès i Penedès Televisió. Assaig General és una sèrie de 10 capítols de 15 minuts que ofereix una mirada propera als grups de teatre amateur de la comarca, posant en relleu la seva tasca cultural, social i artística. Cal destacar en aquest cas que Assaig General s'emetrà després de Setmana Santa a Penedès Televisió un dia entre setmana. Es repetirà el cap de setmana i també estaran penjats els capítols al web de Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca per qui ho vulgui mirar a la carta. D'altra banda, hi ha un cap de setmana de premis per 3 grups de carnaval d'Olèrdola. Les 4 agrupacions amb seu a Olèrdola estan desplegant amb lluïment les seves carrosses, disfresses i coreografies en el segon dels caps de setmana de rues, amb carnavals apartats competitius al Baix Penedès. 3 dels 4 grups del municipi han obtingut guardons. El grup de carnaval de Moja, divendres al Vendrell, amb la Volta al Món per Carnaval, assolia el primer premi en l'apartat de carrosses visitants. Dissabte eren reconeguts amb el segon premi a Calafell i diumenge també rebien el segon premi a Cunit. Aquest diumenge a la nit, el grup Tots per Un, de Sant Miquel, es feia amb el primer lloc a l'exigent batalla de coreos de Cunit. I les guerreres de Dalmar van obtenir el segon premi de comparses visitants a Calafell i el primer diumenge el primer premi al Carnaval de Cunit. A més, també, la batalla de coreos també van quedar segones en aquesta posició. I dir-vos d'altra banda que l'Ajuntament de Cunit i el Club Ciclista Cunit preparen conjuntament el pas al Tour de França 2026 pel seu municipi. Recorrerà al municipi el proper 5 de juliol. L'Ajuntament de Cunit i el Club Ciclista han mantingut una trobada per treballar coordinadament les accions prèvies al pas del Tour de França, que recorrerà doncs al municipi, com us dèiem, el dia 5 de juliol. La reunió ha servit per començar a definir el conjunt d'activitats que acompanyaran aquest esdeveniment esportiu. Entre les iniciatives previstes destaca l'organització d'una marxa ciclista popular dies abans de l'arribada de la prova, amb l'objectiu d'implicar la ciutadania i fomentar la pràctica esportiva. El Club Ciclista Cunit participarà activament en el desenvolupament de l'etapa al seu pas pel municipi, formant part dels dispositius de voluntariat i col·laborant en diferents tasques organitzatives per garantir el bon funcionament de la jornada. A la trobada hi ha assistit Pedro Torres, exciclista professional vinculat al municipi i al club, recordat per la seva victòria en una etapa de muntanya del Tour de França l'any 1973.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 12:45. El Pantalles d'aquest 16 de febrer comença amb 2 aniversaris televisius. En primer lloc, Polònia celebra 20 anys com a programa d'entreteniment líder i segell de TV3. Un 16 de febrer de l'any 2006, Polònia encetava la seva trajectòria a les pantalles de TV3. 20 anys després, el programa s'ha consolidat com un dels programes històrics insígnia de 3CAT. I això sense deixar de ser líder indiscutible de la seva franja durant dues dècades, que aviat està dit. Des de la seva estrena, Polònia ha passat de ser un programa d'humor a convertir-se en un fenomen cultural, un termòmetre polític del país i un espai on la sàtira i la crítica intel·ligent han connectat amb diverses generacions d'espectadors. Per celebrar el 20è aniversari, han celebrat una gala especial amb els millors moments de la història del programa, el retorn de personatges sonats, cameos de personatges reals del tot inesperats i també actuacions musicals.
Everybody, que feu 20 anys. He tingut gats i cacatxues que se'n mor abans.
Elton John, gràcies.
Oh, my God.
Greg, què hi fa aquí?
Bé, he sentit que a Polònia fa 20 anys, aquest febrer, i he pensat que seria una bona idea escriure un musical per celebrar-ho.
Uau! Sir Elton John ens regala una cançó pels 20 anys al Polònia.
Regalar?
Ai.
Qui ha parlat de regalar, no? Això té royalties, eh? De fet, només amb el fragment que he fet ja em deveu 35.843 euros amb 57 xílings.
La gala del 20è aniversari es va celebrar ahir al Teatre Victòria, però els espectadors podrem veure-la aquest dijous a TV3 a l'hora del Polònia en un especial televisiu de 90 minuts de durada. Us parlàvem de dos aniversaris i és que Televisió Espanyola també està d'aniversari i ja ha llançat la promo del seu 70è aniversari, en aquest cas, que se celebra aquest 2026. Ràdio Televisió Espanyola ja va estrenar a principis de gener una actualització de la seva imatge coincidint amb l'inici de la celebració d'aquest 70è aniversari. I ara ja podem veure i escoltar una promoció que fa així.
No sé si esto es buena idea.
Pero tú no querías ver cómo era la tele por dentro.
Sí, bueno, pero...
¡Venga, vamos, ahora!
No sé por qué siempre os hago caso.
La leche. Última hora. Detenidos cuatro escolares por colarse en Televisión Española.
¡Calla, hombre!
¿Qué pasa?
Un segundo, chicos, que siempre he querido decir esto. Hola, corazones.
És la promo que anuncia que aquest any passaran coses perquè Televisió Espanyola celebra 70 anys. Més enllà d'aniversaris, Mediaset ja escalfa motors per a una nova edició de Supervivientes que torna aquest mes de març a Telecinco. En aquesta nova edició, Laura Madrueño deixa el lloc al capdavant de les retransmissions des d'Honduras a la seva companya Maria Lamela, que debuta en el format. Ella serà l'encarregada de reobrir la palapa a Supervivientes 2026, encara que a l'altra banda de la connexió, des del plató a Espanya, continua Jorge Javier Vázquez al capdavant de les gales. Així sona la primera promo de Supervivientes 2026, que torna aquest març.
Cualquiera puede ser famoso. Solo los mejores llegan a Supervivientes.
A menys d'un mes perquè arrenqui el reality, des de Telecinco ja han compartit els noms dels participants i mentre que uns són sorpresa, altres ja s'intuïen a venir de molt lluny. I ara compartim històries, recomanem històries, són les estrenes seriòfiles de la setmana. Des d'aquest dilluns a HBO Max trobareu la sèrie de Como agua para chocolate. Amb el realisme màgic com a pols màgic, com a pols narratiu, aquesta sèrie d'HBO adapta l'obra de Laura Esquivel sobre la història temporal de Tita i Pedro, on l'amor desafia els deures i les tradicions i pren forma de receptes carregades de passió. La història d'aquests dos enamorats, separats per les tradicions familiars, torna en aquesta sèrie que barreja romans, drama i elements de realisme màgic.
Pone dos cucharadas de nata.
Suave, genial, suave, que se mezcle bien. ¿Para quién estás cocinando estas torrejas?
Estas torrejas me están volviendo loco.
Pedro te ama, Tita.
¿Tú cómo sabes?
Pues porque me he dado cuenta cómo se la come a besos con la mirada.
És el llibre de Laura Esquivel, Com agua para chocolate, que va tenir pel·lícula i ara té sèrie a HBO Max, ja disponible des d'aquest dilluns. També podeu tafanejar des de dilluns, en aquest cas a Netflix, La cruda realitat dentro de America's Next Top Model. És una sèrie documental dirigida per Mor Luixi i Daniel Sivan, en la qual models, jutges i figures clau del mític concurs d'America Top Model analitzen aquest controvertit llegat del programa. Amb intervencions de Tyra Banks, Ken Mok, Jay Manuel o J. Alexander, la producció revisita el fenomen des d'una mirada actual, reflexionant sobre el seu impacte cultural i també les seves polèmiques. Canviem de canal, en aquest cas de plataforma, a Movistar Plus, des de dilluns, El estafador de l'amor. Inicialment, aquesta docusèrie sobre l'anomenat estafador de l'amor es va emetre al 3CAT. I també és molt similar a un documental de Netflix que es va dir El timador de Tinder. Amb 7 sentències desfavorables i 9 absolucions, el seductor que enganyava dones per Tinder encara té 3 casos pendents, i és que treia diners a totes les seves víctimes a base d'amenaçar de suïcidar-se. En aquesta docusèrie de Movistar Plus repassen tots els enganys que va fer aquest home, que es feia anomenar Roman, per arribar al cor de les víctimes i, sobretot, a les seves carteres.
L'Albert era la meva parella. Vivíem junts a Vilassar de Mar i ha estafat desenes de dones.
Els estafadors són camaleons.
Eres una mona, cariño. Me tienes robado el corazón, de verdad.
Quan ja no pot demanar més préstecs, els demana ell fent-se passar per la Laura.
Si disculpe la voz, que és telefònica.
Qui m'havia ficat a casa?
L'estafador de l'amor. Nits sense ficció. Dimarts a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Com dèiem, es va estrenar al 3CAT i ara el teniu a Movistar Plus. Tornem a Netflix, en aquest cas dimecres. Demà estrenen Soy Gordon Ramsay. Gordon Ramsay no necessita presentació, no és només un dels chefs més reconeguts de l'actualitat, acumula 17 estrelles Michelin, sinó també una gran estrella televisiva. Era qüestió de temps que alguna plataforma de streaming indagués una mica més en la seva vida per acostar el chef al gran públic. I d'això va Soy Gordon Ramsay. Durant 6 episodis acompanyarem el polèmic chef en l'obertura simultània de 5 experiències culinàries en un dels edificis més alts i emblemàtics de la capital britànica, sent aquesta la primera vegada que Ramsay permet a un equip d'enregistrament acostar-se tant a la seva vida, al seu dia a dia, i sense cap mena de filtres, mostrant l'equilibri que ha de fer entre la seva carrera professional i la família.
Oh my God, come on! Yeah. I just one more cushion behind.
No, he's like the Princess and the Pea, isn't
he? No, just like, there you go. 22 Bishopsgate is the most ambitious project I've ever opened in my entire life.
You know I'm scared of heights.
No, no, oh, can you tell me now? 5 businesses under one roof. If Bishopsgate was to fail, yeah, I'm fucked.
Coneixerem millor Gordon Ramsay, com explicava ell, justament en el moment en què tira endavant, en què obre el seu projecte gastronòmic més i més ambiciós. A partir de dimecres el trobareu a Netflix. Aquest dimecres a Prime Video arriba 56 dies, basada en la novel·la de Catherine Ryan Howard, Obsessió. Aquesta nova sèrie de Prime Video està protagonitzada per Dove Cameron, estrella de Disney Channel gràcies a la sèrie Leaf and Maddie o a les pel·lícules de la saga Los Descendientes. La sinopsi de 56 dies és aquesta. Després de conèixer-se per casualitat en un supermercat, Oliver i Chiara s'enamoren ràpidament i perillosament. 56 dies després, els investigadors d'homicidis arriben a l'apartament d'Oliver i troben un cos sense identificar, brutalment assassinat i descompost intencionadament. I la pregunta és si la va matar ell o el va matar ella.
How many secrets can you keep?
Perdona.
Soy Oliver.
Yo Ciara. ¿Ya has conocido a alguien? Oye, no tienes que contármelo si no quieres.
No, ¿por qué no iba a contártelo?
Porque sea quien sea, no te conviene.
Són 8 episodis de 56 dies que arribaran dimecres a Prime Video. I aquest dijous a Netflix, tercera temporada de L'Agente Nocturno. Gabriel Basso torna per ficar-se de nou a la pell de Peter Sutherland, un agent nocturn. Sean Ryan continua al capdavant com a creador d'una sèrie que encara es manté al top 10 del més vist de la història de Netflix, concretament al lloc número 10. I és que aquest thriller adrenalínic va conquerir el públic amb una primera temporada plena d'acció i girs inesperats. La que no torna és Lucian Buchanan, que donava vida a Rose Larkin i l'evolució de la qual va ser força criticada pels fans la segona temporada. Ara Peter Sutherland és cridat per rastrejar un jove agent del tresor que ha fugit a Istanbul amb informació sensible del govern després de matar el seu cap. Això desencadena una sèrie d'esdeveniments en què Peter investiga una xarxa de diners foscos mentre esquiva els seus assassins a sou, cosa que el posa en rumb de col·lisió amb una periodista implacable.
My name is Peter Sutherland. I'm a night agent. I made a promise to protect people.
So what do you need me?
Two nights ago, a plane went down on a terrorist attack. President initiated night action.
We will not allow the loss of
innocent. Si ja heu devorat la primera i la segona temporada de L'Agente Nocturno, aquest dijous a Netflix arriba la tercera temporada. Dijous a Movistar Plus estrenen La pareja de al lado, Atracción letal, miniserie britànica de 6 episodis que compta amb Sam Palladio com Jacob, un exitós anestesista, i Annabelle Sholley, que és Charlotte, una prestigiosa cirurgiana cardíaca. Aquesta és la trama. La vida de tots dos ha transcorregut exactament com sempre havien volgut, amb una llar acollidora, sense fills, feliços i amb temps i diners per fer el que volien. Són una parella d'èxit, però tot canvia radicalment després de l'arribada dels seus nous veïns. Els secrets, desitjos i tensions desemboquen en conseqüències imprevisibles.
I hope you're not too exhausted.
Lottie, it's not even Sex Wednesday.
Don't mock my sex schedule. I'm a very busy woman.
Welcome to the street.
Thanks.
You ever had a proper crush?
Of course. It doesn't mean I would.
Why did you move next door? What are you looking at me like that for?
La pareja de al lado és un thriller eròtic en el qual el desig, la culpa i l'ambició demostren que certs impulsos poden tenir conseqüències letals. El tindreu a Movistar Plus a partir de dijous. I ens queden tres propostes, tres històries, totes tres s'estrenen divendres. Apple TV Plus arriba a la segona temporada de Lo último que me dijo, basada en la novel·la de misteri de Laura Dave, publicada l'any 2021, que es va convertir de cop en número 1 en vendes del New York Times durant ni més ni menys que 48 setmanes. Amb Jennifer Garner com a protagonista, torna després de gairebé 3 anys de parèntesi amb aquesta segona temporada. Reese Witherspoon és la productora i el repartiment afegeix aquesta temporada a Judy Greer o Rita Wilson. En els nous capítols, Owen reapareix després d'estar 5 anys desaparegut i Hannah i Bailey es troben en una carrera contrarrellotge per reunir-se amb ell abans que les seves vides tornin a córrer perill, com ja va passar durant la recerca.
How could you not have told me? There's a crime family that's trying to kill you.
It would have been putting you at risk. I want to fix it. Things changed.
You were trying to build a case that would take down the Campanos.
A diferència de la primera temporada que seguia fidelment la novel·la, aquesta nova tanda d'episodis explora una continuació inèdita del relat desenvolupada amb la implicació directa de Laura Dave, de l'escriptora. El repte creatiu passa per ampliar l'univers sense perdre la tensió emocional que va definir la història inicial, aquesta relació complexa entre madrastra i fillastra i les conseqüències de viure sota una identitat construïda sobre mentides. És l'último que me dijo, divendres a Apple TV+. HBO Max, divendres, s'estrena Portobello. La sèrie recrea un dels episodis italians més reconeguts de les últimes dècades, quan el presentador televisiu Enzo Tortora va ser acusat de col·laborar amb la Camorra. Al llarg de 6 episodis, la producció reconstrueix la caiguda judicial del popular presentador italià, rostre del programa televisiu que ara dona títol a la ficció, acusat de col·laborar amb la Camorra i el tràfic de drogues. El procés que el va portar a presó i els anys de judici abans de ser absolt serveixen a Marco Bellocchio per revisar un cas que va marcar la societat italiana i reflexionar sobre el poder mediàtic i la presumpció d'innocència.
Signore e signori, buonasera e benvenuti a Portobello!
Siete la più grande trasmissione d'Italia!
Enzo Tortora è l'ipnotizzatore di 28 milioni di italiani.
Senza di noi tu non esisteresti.
És Portobello, a partir d'aquest divendres a HBO Max. I no canviem de plataforma per fer-vos l'última recomanació. També aquest divendres estrenen Sobrevivir al Paraíso, una sèrie documental original d'HBO Max que consta de 3 episodis i està dirigida per Pablo Aguinaga, que recull testimonis d'antics membres i experts per analitzar el funcionament intern dels testimonis de Jehovà i les conseqüències personals que té l'expulsió o l'abandonament. A través d'imatges d'arxiu, testimonis i del seguiment del judici celebrat a Madrid l'any 2022, la producció aborda l'enfrontament judicial entre l'Associació de Víctimes i els Testimonis de Jehovà, un procés que va tenir un recorregut mediàtic ampli a Espanya.
Quizá usted haya sido visitado por gentes desconocidas en su propia casa para ofrecerle Biblias.
Mi camino dentro de los testigos de Jehová comienza desde que nací.
El año pasado se bautizaron como testigos de Jehová 2.500 personas.
El bautismo es el momento más feliz, pero es cuando comienza tu infierno en la vida.
Antes de que llegara al paraíso iba a suceder el Armagedón.
Los mundanos van a morir.
Me provocó una ansiedad que no
te. Aquesta sèrie documental està basada en un podcast del diari ABC que es deia Els expulsats del paradís, sobreviure als testimonis de Jehovà. La ficció documental es diu Sobrevivir al paraíso i la tindreu a HBO Max a partir d'aquest divendres. I encara ens queda una última història que sempre ens porta la Lourdes, a vegades surrealista, d'altres difícil de creure, tot sovint certes.
Sí, i he agafat el fil de Jehovà, d'aquesta sèrie, docu-sèrie que estaves explicant, perquè ha sortit un nou Noé a Ghana, i és un profeta que està construint arques de fusta davant d'un diluvi imminent. Que a veure, que amb la que està caient aquest any, ni tan mal, saps?
Tampoc costa tant de creure, no?
No. Us explico. Un home que es dedica a predicar a Ghana, conegut com Ebo Noah, afirma haver rebut una instrucció divina per construir una sèrie d'arques gegants de fusta amb l'objectiu de salvar la humanitat d'un diluvi que, segons les seves prediccions, començaria el 25 de desembre d'aquest any i que duraria 3 anys cobrant tota la terra. A les xarxes, gràcies per l'apunt. No cridem amb el temps. A les xarxes socials aquest personatge misteriós és conegut amb noms com Evo Jesús o Ivo Noah i diu que ha estat elegit per Déu per reprendre el llegat del Noé bíblic. La seva missió declarada és rescatar no només a persones, sinó també diverses espècies d'animals davant d'aquesta imminent catàstrofe global. Segons la mateixa notícia, Noah va començar a predicar sobre aquest esdeveniment l'agost del 2024 i assegura que ha de construir, atenció, fins a 10 arques. Les estimacions sobre la capacitat d'aquestes estructures varien molt entre diferents fonts. Alguns dels seus seguidors afirmen que podrien tenir alguns milers de places, mentre que d'altres arriben a suggerir que podrien albergar fins a, atenció, 600 milions de persones. És una barca molt, molt gran, eh?
Immensa.
Una barca molt immensa. Les imatges difoses a internet mostren estructures de fusta que s'assemblen més a vaixells rudimentaris amb espai per a poques desenes de persones. I la veracitat de la història continua sent motiu d'escepticisme, ja que cap mitjà tradicional a Ghana ha confirmat detalls com la identitat real de l'home o fins i tot la ubicació exacta de les construccions. La gran difusió d'aquest fenomen ha generat, doncs, com podeu imaginar, gran quantitat de reaccions a les plataformes com TikTok, Instagram, on no ha acumulat centenars de milers de seguidors. Alguns usuaris prenen seriosament les seves advertències, mentre que d'altres, doncs, opten per fer sàtira preguntant-li si les seves arques tindrien connexió wifi o si acceptaran pagaments digitals o visums. L'episodi posa en relleu la rapidesa amb què narratives profètiques i apocalíptiques es poden difondre en l'era digital, tot barrejat amb fe, incertesa i imatges virals que no sempre són fàcils d'identificar ni de verificar.
Aviam, que tinguem aquí un segon Noé, un profeta, no t'ho compro, però que hi hagi un il·luminat que es pensi que hi haurà un diluvi universal i que és designat de Déu per construir-nos barquetes, això sí que t'ho compro, va.
És certa la notícia.
Sí, existeix aquest senyor.
És molt verídica, existeix aquest senyor a Ghana. És veritat que acumula moltíssims seguidors. Ja veurem si al desembre d'aquest any realment tenim una situació post-apocalíptica o què passa.
Aviam
de
si
moment
l'any
ha començat amb molta pluja, eh?
Sí, de moment va ben encaminada la cosa, però aviam si ens en recordem a finals de desembre de Noah i la seva predicció.
Doncs sí.
Lourdes, gràcies, que tinguis un bon dimarts.
Igualment, fins demà.
Acomiadem aquí aquest dimarts 17 de febrer al Penedès en Xarxa. Demà hi tornem a les 9:06.